Estàs escoltant Ràdio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra.
Hola, 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 hola.
Hola, hola.
Hola a totes.
Hola, hola.
No m'escolto molt bé, eh?
No et sents molt bé?
No. Bueno, no estic molt bé. No estic molt bé, que avui queda molt bé dir-ho. Benvingudes a Dentro. Avui ens heu d'ubicar a Diagonal Mar. Per això, potser, per les persones que ens escolteu des de casa, sentireu que cridem moltíssim i cada cop estem així tota l'estona. I és perquè estem en un espai obert ple d'estímuls.
Les que esteu aquí, ens sentiu bé.
Hi ha una pantera aquí davant nostra.
Sí, vale, és que ell té el bafle allà. Ok, perfecte. Hola, bona tarda a totes. Com esteu?
M'acosto més.
Hola, hola. Alba, llavors, per què hem vingut a fer Diagonal Mar?
Doncs mira, avui és un programa especial perquè estem al costat d'una instal·lació artística, us heu d'imaginar una mica els que us estem explicant, que forma part de la campanya Preguntar Cura.
Exacte.
Un projecte de l'obra social
Sant Joan de Déu.
Ho hem assajat, això, eh? L'obra social Sant Joan de Déu, per visibilitzar el benestar emocional i oferir eines d'acompanyament, recursos i empoderament, sobretot per gent jove.
Vale. I explica'm una miqueta més d'aquesta instal·lació que tenim aquí a mà esquerra.
Val. Doncs aquesta instal·lació es diu l'habitació de l'Àlex i representa l'habitació d'una persona adolescent de 19 anys, que si vosaltres ara mateix feu l'esforç de recordar com era la vostra habitació amb 19 anys, fa bastanta gràcia.
Fa bastanta gràcia, fa bastanta gràcia.
Llavors, avui serà un Dentro una mica diferent,
sí?
Tot i que és veritat que Dentro sempre... Ara hi ha un gos, és que no podré. Ara hi ha un gos bordant, perdoneu. És veritat que Dentro sempre ens agrada molt aprofundir russant el psicoanàlisi.
Exacte.
De les nostres estimades convidades, però avui ens ho haurem de prendre una mica en sèrio. Vull dir, parlarem de benestar emocional de veritat.
Sí, i qui ens acompanya?
Doncs mireu.
Estic preguntant, estic fent moltes preguntes jo avui.
Avui t'ha tocat la part més fàcil del programa, simplement preguntar i ho explico, d'acord. Ens acompanya una comunicadora, presentadora i creadora de contingut aquí mantenint el misteri, guanyadora d'un Ondas, això sempre s'ha de dir, això ja quedarà per la posteritat.
Sí, és una frase de làpida.
De làpida, exacte.
D'Esquela.
Ja que, afortunadament, cada vegada són més els creadors de contingut que aprofiten el seu canal per parlar de benestar emocional, o sobretot de que no sempre s'està tan feliç, encara que ulls de la gent sembli que la vida et va viendo un pop en la cresta de l'onada, no? Mm-hmm. I és Carolina Iglesias.
Hola, bona tarda.
Abans de res, hauríem de demanar-li disculpes a la Carolina, perquè no només per això, sinó perquè és de les... Crec que només hem repetit dues convidades de Dentro. Una d'elles és la Carolina. La Carolina va venir al segon episodi de Dentro. Va entrar per Zoom, que això ja va ser una mica...
Sí.
Bueno, en aquell moment era molt normal, ara és un quadro, una mica.
Cara,
ara és raro.
Pandèmia.
Pandèmia. I ara la següent hem convidat a un centre comercial Diagonal Mar a parlar de benestar emocional. O sigui, simplement gràcies. Gràcies per l'actitud de la Carolina.
Gràcies a vosaltres.
D'altra banda, avui estem acompanyats...
Ara... Segueixo jo, vale? Vinga, vale.
Estic aquí.
Això està sent molt divertit. El nostre segon convidat, que ens acompanya, el Jordi Mitjà, que és investigador i infermer de l'àrea de salut mental de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i professor col·laborador del campus docent de Sant Joan de Déu. Especialista en salut mental i salut digital i és autor i editor de la plataforma www.enfermeriablog.com, considerada una de les 20 millors webs sanitàries de l'estat espanyol. Hola, Jordi, bona tarda. Ets una ONG del benestar emocional, de sobte.
Bona tarda.
Quin currículum!
Bueno, intentem posar el nostre granet de sorra, no?, per fer prevenció, no?, que és el que estem fent avui també, no?, i parlar de salut mental perquè la societat, els adolescents, tinguin eines i estratègies per fer-hi front.
Estàs acostumat a aquest tipus de xerrades, de sobte, com en un escenari en públic o un centre comercial?
Ho comentàvem ara amb la Carolina, no?, que jo avui estic una mica també fora de la meva zona de confort, no? Jo ara em tocaria estar treballant a l'hospital, entre els passadissos, atendent a pacients, a famílies, no?, però és un plaer, no?, i és important, doncs, estar aquí per fer divulgació, no? O sigui que és un plaer.
Mira, avui el que farem una mica entre vosaltres, vull dir que la primera part també us toca fer-la a vosaltres, no s'escolta molt bé, no? És que la gent fica unes cares de no estar escoltant absolutament res. Bueno, seguirem. El que amb l'Iñaki dèiem, vale, la primera pregunta de rigor que hem de fer, vale, és tia, com estàs? No? Que
exacte.
És el que sempre es diu que ens hem de preguntar perquè no ens ho preguntem. Llavors resulta que l'altre dia vaig anar a viatge amb la meva parella i em va dir una cosa, saps que hi ha un test de salut mental a l'iPhone? És a dir, tu ara agafes el teu iPhone, és un test criminal, vale? O sigui, ja us aviso. És un test que hi deu haver allà al lobby dels psicòlegs allà darrere, diguem, per enviar tothom a teràpia. Però tu l'agafes, vale? I és una mica el que intentarem fer ara.
Sí.
Respons unes preguntes i et diu com de malament estàs.
És a dir,
és fort,
eh? Les que tingueu iPhone aquí, ho podeu fer aquí amb nosaltres si voleu. Agafeu el mòbil a l'aplicació de salut, cliques i hi ha uns quadradets a mà dreta on posa explorar. Cliques al quadradet i hi ha una part on posa salut mental.
pone, ¿cómo te sientes ahora mismo? Normal, muy mal, muy bien. Yo ya agobiada.
Una que no hi és. Llavors,
cliqueu, una que no hi és. Cliqueu i poseu fer el test, hacer cuestionario sobre la salut mental, ¿vale? Llavors, vamos a realizar el cuestionario y después lo posamos en comú. Tú ya estás a tope. ¿Tú cuántas preguntas has respondido ya? Una a una. Vale. Empezar. Pregunta uno. Sentirme ansioso, angustiado o muy tenso. Nunca, varios días, más de la mitad de los días, casi cada día.
Cada día.
Yo también poso cada día. Vale. Soy una persona bastante nerviosa. Ser incapaz de dejar de preocuparme o de controlar la preocupación. Nunca, varios días, más de la mitad de los días, casi cada día.
Cada día.
Yo también poso cada día. Preocuparme demasiado por diferentes cuestiones. Nunca, varios días, más de la mitad de los días, casi cada día. Yo sé que se posan casi cada día. Tener problemas para relajarme. Soy un insomne. Tú estás jugando al Candy Crush. Ahora, vale, vale. Nada. Ahora nos pillas. Para Carolina, no pasa nada.
Ahora tengo que cambiarlo. Ahora estoy agobiada ya.
Tu pots hacerlo conmigo,
si quieres. Inquietud fins al punt que et costa aturar-te més de la meitat dels dies.
Jo posaria varios dies.
Facilitat per enrabiar-te o enutjar-te.
Enfadar-me o irritar-me con facilidad.
Diversos
Nunca
dies.
Nunca varios días, jo pondria varios días. Sentir miedo de que algo terrible pueda ocurrir.
A cada moment.
Varios
Gairebé
días.
Gairebé cada dia.
Poco interés o alegría por hacer cosas. Home, jo crec que alegria por hacer cosas más de la mitad de los días.
Sí, sí.
Sensación de estar decaído, deprimido o desesperanzado. Casi cada día.
Diversos.
Yo podría varios días también. Problemas para quedarme dormido o para seguir durmiendo cada día. Sensación de cansancio o poca energía. Varios días. Poco apetito o comer demasiado. Varios días. Sentirme mal conmigo mismo, sentir que soy un fracasado o que he decepcionado.
No tengo nada que decir, pero cuando tenga lo digo, ¿vale?
Sentirme mal conmigo mismo, más de la mitad de los días. Problemas para concentrarme en algo, como ahora, como leer el periódico o ver la televisión. Varios días. Moverme o hablar tan despacio que los demás puedan haberlo notado. Nunca.
Yo ya lo tengo, ya sé lo que
Pensamientos soy. De que estaría mejor muerto o de querer hacerme daño de algún modo. Nunca.
Vale, ¿qué os ha sortit així de mitjana?
A mí em surt.
A mí greu risc d'ansietat.
Riesgo de ansiedad alto, riesgo de depresión moderado, convendría que hablaras con... Que hables de tu riesgo de ansiedad y depresión con alguien de tu confianza.
Carolina.
Estoy acabando.
Jordi, la, está acabando.
La primera Però pregunta és... Un moment. La primera pregunta és si realment són útils aquestes aplicacions, perquè em sembla una mica criminal. Vull dir, que molt bé naturalitzar i normalitzar la salut mental, però l'altra és que tu des de la teva butxaca et puguis autodiagnosticar quasi bé amb un test d'aquests.
Exacte.
I més que res que surts pitjor del que has entrat en aquesta aplicació.
I pots exportar PDF, vull dir, que ho puguis revisitar.
O pots enviar als teus amics per WhatsApp i dir, nois, estic fatal, necessito carinyo.
Exacte, no? Aquí jo donaria dos missatges, no? Una, que per fer un diagnòstic sobre salut mental, qui fa els diagnòstics no són els professionals, no ens podem diagnosticar per una aplicació, i també amb el que parlàvem al principi, no? Que avui, per exemple, l'Iñaki o l'Alba o la Carolina poden tenir un mal dia, un malestar, no? Perquè s'han aixecat malament, estan nerviosos, i això forma part de la vida, no? Durant el dia podem tenir moltes emocions i no vol dir que tinguem un problema, no? Un trastorn de salut mental. Això és important, també. Jo afegiria una cosa només, si em permets, Alba. Quan, no? Diríem que és un trastorn de salut mental, no? Quan això ens afecta de manera notable a la nostra vida, no? I en un període de temps perllongat, no? Per tant, si ara, en aquest moment, ens ha sortit doncs, que estem nerviosos per X motiu, hem d'estar tranquils, no passa res. Podem tenir un mal dia, no?
Vale, i què passa com a l'hora d'utilitzar les paraules, no? Com, per exemple, tinc ansietat. Vale, avui el que volíem fer aquí és com repassar alguns dels tòpics relacionats amb salut mental amb els que estem acostumats en el nostre dia a dia, inclús que formen part de les nostres converses més quotidianes, i qüestionar una mica si realment ajuden o si al contrari limiten més, no? O sigui, parlar entre nosaltres. Una d'elles era el tia tinc ansietat, que és una cosa que nosaltres comentàvem que forma molta part del nostre dia a dia i que és habitual doncs, quedar amb amigues per fer cerveses i dir, tia, és que tinc molta ansietat. Llavors, hi havia un punt on reflexionàvem a veure què en penseu que de la mateixa manera en què és interessant i important haver normalitzat la paraula ansietat i haver trobat paraules i maneres de parlar de problemes complexos que abans els posaven sobre la taula i dels que ni tan sols ens expressàvem, hem pensat a normalitzar-ho tant que hi ha un punt inclús de banalització, no? Perquè jo, és a dir, jo ja no sé si tinc la potestat de tenir ansietat o no, jo ja no sé exactament què vol dir tenir ansietat, i em costa molt com diferenciar quan estic parlant d'un malestar o quan estic parlant d'un trastorn, perquè després hi ha persones que tenen trastorns d'ansietat i dic, no és el mateix que estar inquieta un dia i estar molt neguitosa i dir, tinc ansietat, no ho sé. Trobo que a mi actualment em costa molt ubicar-me aquí. Què en penseu?
Bueno, científicamente hablará mi primo, pero, o sea, de hecho, en cuanto a las redes sociales, muchas veces yo creo, ¿ahora me oís? Más, sí, ¡ay, qué bien! Pues en las redes sociales es como que creo que a veces está bien ponerle nombre a cosas tuyas, pero creo como que está bien, o sea, no puedes diagnosticarte por ver en TikTok tres síntomas de la ansiedad. O sea, creo que a lo mejor es como te puede saltar una alarma como para decir, oye, pues voy a ver cómo está esto, pero creo que tampoco, o sea, creo que sí que eso al final acababa analizándolo mucho. O sea, a mí me da mucho miedo compartir en redes cosas porque a lo mejor mi vivencia con la ansiedad o con la depresión es diferente a la de otra persona y a lo mejor coincidimos en algunas cosas y a lo mejor no tiene lo mismo que yo. Entonces sí que es una cosa que me parece importante como delimitar y luego que, o sea, por parte de la gente que crea contenido en redes, de ser un poco responsable con lo que pones, ¿no? O sea, porque que tu vivencia no es un conocimiento ni es una institución, es como tú vives esto y no tiene nada que ver. Y a lo mejor es eso, que tienes varios malos días y estás agobiado, y a lo mejor es simplemente que estás agobiado y ya está, y tienes que buscar la solución por otro lado, pero no puedes basarte en tu experiencia para dar lecciones o exponer mucho tu vivencia, porque otra persona se puede ver reflejada y autodiagnosticarse, y eso al final crea una situación que no lleva a ninguna parte, creo. ¿Qué opina usted?
Estic d'acord amb el que deia la Carolina, no? Jo crec que les paraules, no? El posar nom és important. I si un dia, no, tenim doncs una situació, no, que estem més tristos, tenim més angoixa, o tenim un estat emocional doncs, que no és l'habitual, no? No vol dir que tinguem ansietat, no? Per tant, és important el fer servir les paraules, no? I aquí aquesta banalització que dèiem a vegades no ajuda, no? Per què? Perquè per tenir ansietat hi ha uns criteris, no? Doncs que t'han de poder diagnosticar, no? I després també la gent que pateix, les persones, no?, que tenen problemes de salut mental, que quan estem també fent molta feina per l'estigma, tot això tampoc ajuda, no?, a que aquelles persones que realment tenen aquest problema, no?, sembla com si això ja fos normal, no?, el tenir ansietat, el tenir una depressió, quan realment no és així, no? Per tant, hem de diferenciar molt bé el que dèiem fa una estona, no?, quan és un malestar que a tots ens passarà, no?, i ens pot passar, doncs, si els exàmens ens van malament, si els pares es separen, si un familiar ha tingut algun problema, això forma part, no?, aquest malestar és normal i no és per sempre, serà, doncs, en un període de temps curt. I en canvi, no?, quan parlem de trastorn, tot això ja ens fa molts canvis a la nostra vida, no?, i ens afecta molt directament.
I això que deia la Carolina d'entrar a TikTok, per exemple, i que sigui habitual, perquè això passa, que hi havia com test o challenge trends de TikTok en el que tu et podies autodiagnosticar trastorn límit de la personalitat, per exemple. No era com, si tens això i això i això i això, ui, vés al metge perquè tens trastorn límit de la personalitat. On està la fina línia entre visibilitzar i parlar del tema que això repercuteixi en que realment et vinguin més números de joves o adolescents, no sé si passa, a les consultes dient, ostres, mira, és que entro a TikTok i veig que realment tinc un problema. Això us està passant? Esteu veient que canvia la manera de diagnosticar-se?
Sí, jo crec que ho parlàvem també amb la Carolina ara fa una estona. És important que la persona que expliqui la seva experiència, no, el que sent, que ho diferenciï molt bé, perquè al final és la seva experiència. No vol dir que a tothom li passi el mateix. Podem tenir un mateix problema, però no afectarà de la mateixa manera a totes les persones. Cada persona ho viu d'una manera molt diferent. Una, tenir en compte això, i dos, sempre que consumim informació, que tinguem també aquest aspecte crític, no? Ostres, això realment, qui hi ha aquí darrere? Què ens està dient? No? Realment això és així?
Vale, i com ho fem per donar el missatge a la gent que quan consumim segons quin tipus de contingut relacionat amb salut mental hi ha d'haver el filtre crític, perquè em sembla complicat. Amb l'Iñaki comentàvem, no? Avui en dia, i tu també, Carolina, ens interessa que ens ho expliquis des del teu punt de vista, és veritat que molts influencers i creadors de contingut han aprofitat les seves plataformes per donar a conèixer, no?, que no tots són dies feliços, que la seva feina no són flors i violes, inclús veu un moment que era quasi bé, és que m'atreviria a dir, una moda veure famoses que penjaven flotos plorant, no? Una mica com entre pornografia emocional, no? I realment tal. Nosaltres ens preguntàvem, on veia, és a dir, fins a quin punt estem capitalitzant la salut mental en pro de la nostra imatge, perquè al final també hi ha una mica de blanquejament d'imatge allà entremig, o fins a quin punt realment estem, estem ajudant a combatre aquests tipus de trastorns o a parlar-ne obertament, no? Vull dir, quan hi havia ja una mica de postureo, no? On posem el límit, diguem-ne?
És que jo crec que postureo hi ha en cada cosa que se pone en la mesa siempre, o sea, hasta incluso con, yo qué sé, con también el mes del orgullo para las marcas es un caramelo porque de repente todas son las más inclusivas y luego en agosto ya se han olvidado, o el 8M, entonces es como otra cosa más de la que se saca partido. Lo que pasa es que me pasa igual que con las otras cosas, a mí que se ponga en la mesa... A mí me parece bien. Obviamente hay cosas que dices, o sea, quiero decir, a mí me quisieron que promocionase un arroz por el 8M. A ver, hay límites. Entonces, cuando ya ves que no tiene ningún sentido, pues ahí dices que no. Pero yo, a mí me parece bien que se ponga en la mesa. Y creo también que es, o sea, sentido común. Ya nos hemos acostumbrado, o sea, antes todo lo que estaba en la prensa nos lo creíamos, porque cuando era un titular era verdad. Y después de estos últimos años en los que el clickbait y llamar la atención se ha puesto en la, o sea, se ha puesto de moda y ya no pasa nada por mentir en un titular si luego lo explicas desarrollándolo, tampoco tienes que darle toda la credibilidad a lo que veas en internet. No la credibilidad, o por lo menos decir, vamos a ver, no puedo saber todo sobre la depresión en un TikTok de 2 minutos porque esto es una carrera universitaria. O sea, con un poco de sentido común es como decir, no... O sea, no puedo tener ya saber todo sobre un trastorno porque he visto vídeos. A mí me parece... No, adelante, por favor. No, que eso, que a mí me parece que creo que está bien para conocer cosas que yo, por ejemplo, no sabía que existían, pero a la vez también contrastar un poco lo que ves. O sea, me encantaría muchísimo que lo de contrastar se llevase por parte de los medios de comunicación y por parte de la gente que comunica. Ahí también es como filtrar, hay mucha gente que hace unos buenos vídeos muy trabajados y demás, y hay gente que a lo mejor ha visto un artículo sobre la depresión y dice, pues voy a hacer 5 síntomas de la depresión mientras hago un baile. Bueno, es lícito, a lo mejor no es muy informativo, pero ahí yo creo que es como cada uno tiene que elegir qué fuente de información elige.
También, ojito, cuidado, que esta, o sea, en este contexto capitalista se ha romantizado mucho y, la idea de bienestar emocional, no como que el momento, una vela, me pongo a leer un libro, me cuido, como sea, como convertir una imagen tan idílica que parece incluso como inaccesible. ¿Sabes? Que si no tienes todo eso, todas esas pertenencias, esa habitación con vistas, con la lluvia afuera y una chimenea, no vas a poder sentirte bien contigo mismo y generarte este espacio como de confort. Claro. Como que se ha romantizado muchísimo y el mundo redes es un poco como delicado.
Sí. También como consumidor tienes que, yo creo que es elegir como qué mensaje, o sea, qué de todo esto que te están exponiendo te quieres quedar. ¿Quieres como quedarte con este concepto de voy a disfrutar la vida porque estoy aquí tomándome un café mirando por la ventana? Vale, me cojo esto. Que esta persona está en Bali mirando por la ventana, a lo mejor esta parte menos. O sea, yo creo que cada una que elija.
Claro,
su...
yo antes cuando hablaba de privilegio, cuando hablaba de privilegio de lo de blanqueja imatge y tal, em refería porque eso, es verdad que ya... També és veritat que hi ha segons quines celebritats, que és el que tu deies, si parlem de salut mental des de Bali, dius, ostres, vull dir, també estàs patint, vull dir, no vull dir que estàs dient que tens depressió quan no en tens, però efectivament segurament serà més portable des de Bali que no treballar, havent d'anar a treballar cada dia de 8 a 10, etcètera, etcètera, no? Vull dir que clar.
Jo afegiria, molt d'acord amb el que han dit, jo afegiria 2 cosetes, no?, que s'ha dit. Una, contrastar la informació, no creure'ns tot allò que veiem, buscar fonts fiables i rigoroses d'informació que ja existeixen. Nosaltres, per exemple, a Sant Joan de Déu hi ha un portal que és som360.org on hi ha informació de salut mental en diferents formats que és fiable, segura, amètica i amb uns criteris de rigorositat. 2, això que hem parlat ara és molt seriós, perquè qualsevol adolescent que pugui seguir una d'aquestes comptes pot posar en risc la seva salut. Pot posar-se a fer una sèrie de conductes per canviar coses que poden posar en risc la seva salut. I 3, que això és una recomanació també general. Abans de prendre qualsevol decisió sobre la nostra salut, hem de consultar-ho amb un professional sanitari. No? Això és fonamental. abans de prendre qualsevol decisió, parlem-ho amb el nostre professional.
Parles, quan dius decisió, refereixes a medicació, per exemple?
A medicació, canvis de rutines, el que sigui, no? Sempre, no ens podem creure allò que internet no diagnostica, no fa tractaments, no? Qui els fa són els professionals, per tant, acudim, no?, els nostres professionals de referència, els expliquem el problema que tenim i ells ens ajudarà, ens dirà la millor estratègia que podem fer, no? Però això és fonamental, no autodiagnosticar-nos a internet, a les xarxes socials, ni fer tractaments que no sabem si a nosaltres ens funcionarà. Si jo tinc una al·lèrgia a un medicament o a qualsevol cosa, jo m'ho tinc que prendre, si no sé si això em anirà bé o no.
Ara, tu citaves els adolescents, darrere tu hi ha un cartell que posa el 75% dels problemes mentals comencen abans dels 18 anys, i això em porta a parlar de l'adolescència, que és un moment molt crucial a les nostres vides. Agafant aquesta instal·lació com a referència, que és l'habitació de l'Àlex, tu, Carolina, empezaste a crear contenido a los 21, si no me equivoco.
Sí, por ahí.
La habitación suele ser como nuestra zona de confort, nuestro universo, nuestro safe space. Tú empezaste a generar contenido desde tu safe space. ¿Cómo era tu habitación?
De 19 años.
De 19 años.
Pues ¿era como esta o no?
¿Era como
pues
esta?
Un poco así, con gotelé, menos...
La mía
menos moderna.
Gotelé, si te
la mía también, la mía sí, con gotelé.
Los pósters tenían relieve, porque lo pegaba y luego se quedaba como con tal. Sí, no sé, era como... También era... Me doy cuenta de que hacía muchas cosas así un poco ridículas, que ahora me hacen gracia, que era como fingir que era intensa. Ahora soy intensa, me he convertido, pero antes hacía como que era intensa, entonces me ponía como...
¿Performabas la intensidad?
Sí.
¿Y cómo se finge?
Para nadie, nadie venía a esa habitación, ¿eh? O sea, era yo haciendo eso de, pues ponía una frase, recortaba una frase que ponía emociones, y digo, la voy a pegar aquí. Me ponía un dibujo de un pájaro, pero que me daba igual. Lo hacía pa yo... Como ya me había ido a Madrid a vivir, era como soy adulta,
para hacer intensa, ver que tiene ese sentimiento.
Pero existe. Fingir todo el rato. Y luego, o sea como la habitación de la adolescencia. O sea, y ahora mi casa es, pues hay un Pikachu, yo he ido para atrás. Pero es que es lo que soy yo. O sea, colores y cosas y demás. O sea, es como que hasta ahí intentaba aparentar de... ¿Sabes? Tenía una frase, esta es heavy, ¿eh?
A ver, ¿qué frase era?
Preparo un café o preparo mi vida. Fuerte.
Wow. O sea, creo que es claro. Mejor que cualquier lema de los que hemos apuntado aquí en el guión.
¿A quién se lo pregunto? A nadie. Nadie vino ahí a yo decirle lo del cartel, nada. Pero es como que me doy cuenta de que esa etapa es súper crucial. O sea, es como que todas las cosas que eres a los 30 o a los 20 y pico, todas o casi todas tienen que ver con lo que has vivido en la adolescencia. Y realmente cuando estábamos hablando de eso, de que en las redes hay mucha desinformación y tal... Me doy cuenta de que yo he crecido con revistas para adolescentes, que eran mis redes sociales, la Super Pop y este tipo de revistas, que te daban consejos para adelgazar, que era mi cosa pendiente durante toda la adolescencia, hasta que he encontrado mi conexión con el deporte, que es estar mazadísima, por si algún día me toque pegar. Pero como que siempre quería como el rollo de adelgazar, y era como mi cosa pendiente, y como todas las revistas lo único que te dicen es adelgaza, que lo siguen diciendo ahora, sí, pero con eufemismos para que no les engañe, para que no les riñan, eran consejos de cómo adelgazar, échate agua fría, sí, ¿sabes?
De hecho, el lema que tenemos apuntado aquí con el tema de la presión estética y el cuerpo es: el ejercicio no solo cambia tu cuerpo, también cambia tu mente. Y yo, por ejemplo, a día de hoy sigo siendo súper esclavo de ese lema, porque yo me digo a mí mismo, hacer deporte es bueno para tu cuerpo y tal, pero luego tengo una adicción y una relación muy extraña con el hacer deporte, que eso también tiene mucho que ver en el contexto en el que nos hemos criado, la super pop, la gordofobia...
A veure, jo crec que sobretot normalment és que aquests missatges com de cuidar-te tu mateix a través de fer molt esport poden acabar sent invalidants. Vull dir que per tu és una cosa que t'hauria d'alliberar i fer-te millor i et converteix en esclau.
Sí, sí, m'esclavitza moltíssim.
Parlàvem d'això de l'habitació de l'adolescència. Vosaltres recordeu, se m'ha acabat la recada, recordeu quins eren aquells pensaments, en aquell moment les coses que li preocupaven a la Carolina o les coses a les que més voltes li donaven al moment de l'adolescència, quines eren, quines inquietuds tenies?
Que te quieran, no?
Que te quieran.
Como ahora me quieren, pero, sí, pero yo creo que es como lo que más, o sea, quieres encajar en un sitio. O sea, en la vida todo el rato es sentirte parte de algo en cualquier lugar, en el trabajo, en el colegio. Lo que pasa es que el instituto es para mí...
Es una jungla.
de verdad, es que a la gente que está en el instituto, es que luego la vida es increíble, o sea, de verdad, no va a haber nada peor que el instituto.
Es muy fuerte,
o sea,
es un horror.
Como de ahora estás mal, no te preocupes, se va a acabar, o sea, es que además es como que luego hay una vida lejos de ahí tan increíble, o sea, como gente nueva que no te conoce de nada, con la que puedes empezar de cero, que le guste lo mismo que a ti, o sea, yo me he pasado todo el instituto, o sea, tengo amigos del instituto y eso, pero era como no teníamos nada en común, porque es que lo que teníamos en común era el código postal. Eso no te une nada con nadie. Entonces, como es la mayor preocupación, encajar, que te quieran, porque es que tu universo en el instituto solo es el instituto.
Es la jungla, es la jungla. Y cada uno tiene un rol y encajar y encontrar el tuyo y que te vaya bien y que la gente te acepte. Es muy complicado. Yo me acuerdo que mi cabeza no entendía por qué tenía que ir cada día al mismo sitio.
Que está haciendo un selfie el señor y digo, voy a pasar.
Ah, muy bien. Hola, señor, ¿qué tal? Yo no entendía el hecho de tener que ir cada día al mismo sitio. Y recuerdo el día que acabó segundo de bachillerato, que salí del cole y pensé, soy libre, ahora empieza mi vida. O sea, así. Recuerdo mucho esa sensación, muy bestia. A tu Jordi, que era el que més t'inquietava d'adolescent.
Ara t'estem fent treure't la bata de sanitària, bata volem fora. Saber de tu.
Pues segurament això, no? El poder encaixar, no? Amb una sèrie de, no? De cànons, no? Establerts, no? I que si sorties d'aquests, no? D'aquestes caselles eres com a l'estrany, no? Etcètera, no? Jo crec que avui en dia els adolescents, no? És una etapa que és molt complicada, no? Perquè estem en desenvolupament a nivell cerebral, és una època de molts de canvis, no? Perquè canviem físicament, psicològicament, i aquí és molt important a l'entorn, no?
Vale.
Perquè parlem moltes vegades de factors de protecció i un factor de protecció és tenir una xarxa, no? El nostre entorn, no? Que ens acompanyi, que ens entengui. Per què? Perquè el que deia, no? Estem rebent tants missatges, no? Per tants canals, que tot això amb una persona que està en l'adolescència, pues, té més risc de que l'afecti, no? Per tant, és una època que ho has dit, no? És on hi ha més trastorns mentals.
Comencen el 75%, no?
Comença la majoria. La gran majoria, per això que hem parlat ara, no? Per tant, és molt important en aquestes edats, no? Pues, també tenir estratègies, no? Pues, d'autoregulació emocional, de posar nom al que ens passa.
Que, saps què passa? Que hi ha dos... O sigui, ara quan parles d'això de l'adolescència, pensava en dues coses. La primera, vosaltres explicàveu que teníeu ganes de que s'acabés l'etapa de l'institut per alliberar-vos perquè ja no estàveu còmodes. Jo, tot el contrari. A mi, quan la gent diu no tornaria mai a l'institut, no tornaria mai a tenir 20 anys, penso.
Tu tornaries?
És que jo, o sigui, jo tenia validació, molta validació a l'institut. Exacte, llavors, tot i que en aquell moment era perfecte, no? Perquè jo no sé el que és que no et facin cas, que no et mirin, que no t'escoltin, jo això no ho he viscut mai de la vida, sí que és veritat...
Jo tampoc.
Sí que és veritat, bueno, jo soc honesta amb la meva experiència, nois. Sí que és veritat que a la vegada... Això també, tot i que, evidentment, és molt pitjor que no et facin cas, vale? No vull jo revictimitzar-me aquí com si el meu fos un problema, no. Però sí que és veritat que també a la vegada m'he convertit esclava d'aquesta validació externa i avui en dia a mi em costa molt relacionar-me amb el món si no és a través dels aplaudiments, a través d'un 10, a través de nena, ho has fet molt bé perquè segurament no vaig construir-me la meva identitat com hagués hagut perquè ja me la deien des de fora, llavors no havia de fer com aquest esforç extra, no? Llavors penso, tant per un costat com per l'altre, estàs atrapat, o sigui, vas estar jodido, no? Llavors, clar, potser sobretot en aquesta època d'adolescència també em fa la sensació que cal com una gestió prèvia, vull dir, com una educació emocional prèvia, perquè com que arribem quan el problema, quan ja tenim el problema, no? I també trobo que també seria empoderant donar eines als joves i als adolescents de que recordar-los que també tenen la capacitat i la habilitat de de gestionar les seves emocions, sí. I de treballar-les. Vull dir que se fa la sensació que vius totalment alia tot això i quan estàs molt malament has d'anar a teràpia, has d'anar a un expert, has d'anar a demanar recursos... I és com, què passa abans?
Sí, que també se'ls tracta una mica com a... No com a ineptes emocionals o com un caos, un pou d'hormones...
Sí.
Pues potser també ells poden tenir la seva autogestió de dir jo sóc capaç de gestionar les meves pròpies emocions. De què depèn que això sigui així?
Com podem fer una mica de prevenció o d'empoderament a través de les nostres pròpies emocions sense haver d'arribar al límit o quan estàs fatal?
Clar, aquí, en relació al que dèiem, vivim en una societat, no, de la immediatès, no, que això tampoc ajuda, no? Sembla que les coses tinguin que ser d'ara per ara, no? La frustració, no? Que no, i per què passa la frustració? Perquè segurament no tenim eines, no, per gestionar quan ens passen situacions que són estressants, no? No tenim aquestes eines, però anem una mica a la cara barraca, no? Del que deies, no? De com podem tenir una gestió emocional millor. És molt important que nosaltres sabem identificar el que ens passa, no? Ostres, jo en aquest moment posar-li nom al que ens passa. Això és el primer pas. quan tenim una sensació d'aquestes, posar-li nom. I després també saber gestionar-ho, no? També de dir, escolta'm, m'ha passat aquesta situació, jo sé el que m'està passant ara, però sé que és per aquest motiu i que això, no? Poder parlar-ho amb persones ajuda molt. No? Segurament tots ens passa, tenim un problema a la feina, amb els nostres amics. El fet d'explicar-ho a algú t'allibera, no? I això és molt important. A l'entorn que tenim. Després també el fer esport, no? També és un mitjà de prevenció, també com ha comentat també la Carolina, no? Això, tot això va molt bé. El fer també mindfulness, no? Que és connectar amb el present. Tot això són estratègies que també ens poden ajudar.
Clar, a mi em costa moltíssim el mindfulness.
Ah, bueno, jo sóc incapaç.
És que em costa moltíssim perquè a mi em passa que quan intento meditar, intento fer l'exercici de desintoxicar-me de la immediatesa i de trobar un espai d'estar present, em passa que m'hi poso com si fos els deures. No, va, haig de meditar bé, i conto, però m'hi poso des d'un lloc que no és l'espai mental on hauries d'entrar.
És que a vegades sents una mica la pressió d'haver de ser una superestrella de la gestió emocional.
Exacte.
I això també agòbia una mica.
Això està molt bé que dius, perquè això ho diem molt també quan, no, amb l'assistència, no? I això és una realitat. No a tothom li serveix el mateix. Cada persona ha de buscar aquella estratègia que amb ella li funciona. Hi ha molta gent que li va molt bé escriure. És una manera d'expressar les emocions, amb una llibreta, escriure, identificar les situacions, amb el dibuix, no? Amb l'art, no? També.
Pintar mandales.
Pintar mandales o altres coses, no? Però cadascú té unes maneres, no? De poder expressar les emocions, no? I el que dèiem, jo crec que és fonamental poder identificar el que et passa, expressar-ho i gestionar-ho. I si veiem que això ens supera, no? Doncs demanar ajuda.
Vale, clar, és que jo ho deia precisament per això, perquè em fa la sensació que llavors sempre caiem en la cosa de la frase aquesta de tothom hauria d'anar a teràpia, que és una frase que es pot agafar una mica amb pins, no només perquè no tothom es pugui permetre anar a teràpia, sinó perquè també...
Aquest és l'altre tema.
Clar, o sigui, abans, quan us deia com el tema de la prevenció, és simplement perquè em fa la sensació que dient i donant el missatge de que tothom hauria d'anar a teràpia és com que estem... És a dir, que potser el que hauríem d'aprendre és que la vida és complexa.
Estem medicalitzant, que hi ha, segurament, clar,
que la vida és complexa,
no?
Que hi ha ansietat, que hi ha foscor, i que hem d'aprendre a conviure amb ella en lloc de, el que buscar és neutralitzar-la, tenir un comportament modèlic, exemplar, una responsabilitat emocional. És a dir, que molt bé, però que estem com... És com que el dolor, el neguit, fora, no?
Sí, tara, sí. No? Tapar-lo.
I és necessari una lletra petita que expliqui, en plan... A lo mejor hay un psicólogo que va si no va contigo nada.
Claro.
Y eso no significa que la terapia no sea para ti, sino que hay mogollón de ramas dentro de la psicología y diferentes formas de enfrentar la terapia, que a lo mejor ha sido a una persona... O sea, se te puede juntar que la terapia a la que vayas no sea la que necesitas, que la persona con la que estás teniendo la terapia no conectes con ella. Entonces, claro, o sea, yo tuve suerte de que la segunda persona a la que fui, conecté muchísimo con ella, era la terapeuta y la terapia que me venía bien en ese momento, pero yo tengo amigas que han tenido que probar 5 veces, pero tienes que saber que no es que hay gente que va y dice, no es para mí, a lo mejor esa no era para ti, pero hay más.
Carolina, ¿y tú qué haces, que te dedicas al humor, a la comunicación? ¿Estás siempre como de puertas hacia afuera, entreteniendo a la gente?
Riendo,
como aportando, como yo que sé, buen rollo a la peña. ¿La presión de mostrarse siempre bien te pasa?
O sea, cuando estoy trabajando yo...
¿Te olvidas?
Yo soy otra persona. O sea, quiero decir, soy la misma persona, pero como que mis emociones se anulan como para todo el mundo. O sea, quiero decir, no creo que... la persona que está trabajando aquí en este centro comercial tan conocido tenga que, o sea, contarle a la persona a la que le está pasando las cosas en la caja su emoción. O sea, mi estado de ánimo es irrelevante en cuanto al trabajo que voy a hacer, como para todo el mundo, así a nivel tal. Obviamente me echo cargo y me cuido y demás, pero es un trabajo muchas veces que considero que es más mío y que si no soy capaz... O sea, pongo el freno, pero yo, por ejemplo, ahora equilibro muchísimo más. O sea, sí que he tenido etapas de petar porque estoy aprendiendo a saber cuánto puedo hacer, cuánto puedo viajar, cuánto puedo enfrentar. Y él también. Y creo que, de hecho, no. Así estaba yo hace unos años.
Ladrando a todo el mundo.
Ladrando, como una desquiciada. Pero ahora es como... O sea, por ejemplo, a mí me hace... O sea, me hace un bien... quedar con mis amigas, porque yo cuando estábamos con la gira, con el podcast y tuve así épocas de mucho curro, tenía que agendar de mes a mes cuando quedaba con mis amigas. Entonces es como de, vale, quedamos el mes que viene, tal sábado, guardaoslo, tal, no sé qué. Para mí, eso yo no me gusta. O sea, no quiero hacer eso. Entonces, eliges, decides, paras de hacer cosas y tengo la suerte de que pude poner freno a cosas de trabajo para seguir trabajando y no petar. Pero hacerte preguntas, o sea, es como ir a terapia, ir al fisio, yo qué sé, salir de mi casa y que me dé el sol y no estar todo el día delante de peña.
O sigui, quan vas estar a punt de petar o petaste, el principal problema era la feina.
Sí, claro. Era la feina. Sí, porque no tenía tiempo. O sea, yo había meses que trabajaba de lunes a domingo y el lunes otra vez. Entonces, cuando trabajas...
Desarrolla, que a ti también te pasa esto.
No, yo ya...
Es que eso... Es que no vives.
Sí.
No sé, y luego además la gente, como te ve en muchos sitios, te dice, joder, te va de puta madre, estás genial, no sé qué tal. Y dices, si solo me estás viendo grabada, o sea, ¿cómo voy a estar triste en la cámara? Que luego yo me veo y digo, hombre,
tenía la careta, se me notaba, ¿no? Una mica.
Es que era un ente. Pero bueno, o sea, te haces cargo también, o sea...
¿Y qué pasa amb la sensació, diem-li insatisfacció crònica? Perquè jo crec que és algo força habitual en el nostre entorn,
a la nostra generació.
A la nostra generació, i que crec que és interessant saber com ho has viscut tu, Carolina, de, com tu deies, no? En un moment en el que tenies molta feina, havies guanyat un Ondas, vas omplir un Withing, podcast, en la cresta de l'onada, des de fora hauries de ser la persona més feliç del món, no? I tu mateixa t'ho planteges i dius, tinc amics, tinc cap família, tinc una parella, tinc salut, tinc feina, com és que tot i això no estic bé? No estic bé, no estic content, no estic tal. Com gestiones, si és que la senties, aquesta emoció? A mi personalment em passa i sento molta culpa. I també, sí, Jordi, ja dirigit a tu directament, la felicitat depèn només de mi. Què vol dir ser feliç? Sí, sé que és una pregunta, no? Però suposo que avui en dia és una pregunta que ha de ser recurrent, no? Què em passa? Perquè, tot i tenir moltes coses, no aconsegueixo estar bé.
Clar, bueno, la felicitat dic que no existeix en el sentit de que no sempre hem d'estar feliços pel que dèiem anteriorment, no? Que la felicitat la tindrem en moments puntuals i en altres moments no, perquè a nivell emocional vivim diferents emocions al llarg del dia i de la nostra vida i totes les emocions no és que en siguin ni bones ni dolentes, no? Però sí que és veritat que vivim en un entorn que no és fàcil. No? Només hem de posar la tele, no? A nivell de feina, de coses que ens passen en el nostre entorn, no? I això té una incidència molt important en com ens sentim. No? Per tant, a vegades, si a l'entorn ens ho posa molt difícil, nosaltres ens ho hem d'intentar facilitar. No? I que el que sí que podem controlar, que depèn de nosaltres, no? És a dir, com em veig jo, com em reforço la meva autoestima, com reforço les meves relacions personals, que això sí que ho puc treballar, que no sigui directament proporcional amb el que passa a fora, no? Perquè si la feina em va malament, doncs que tot això no m'afecti tan directament, no? No sé si m'he explicat o...
Sí.
Carolina, tu com vas viure això?
Yo creo que es importante como hacerte preguntas a ti misma, esto es mi vivencia, y como ponerle solución. Es como, vale, todo este volumen de cosas es increíble, pero, por ejemplo, ahora como el volumen de trabajo, pues lo que tenga una fecha de fin. O sea, yo, por ejemplo, este mes tengo mucho curro y muchos viajes, pero luego voy a poder irme 3 días de vacaciones y tal. Y aún así hay un fin de que estoy aquí. O sea, como equilibrando cosas que sé que a mí me hacen bien. Entonces, a mí no ver a mis amigas en un mes y solo trabajar, a mí no me hace bien. Hay otra gente que lo lleva mejor. Si me dices que es una etapa de mi vida, a ver, no soy tan dependiente, quiero decir, puedo estar... Pero como no había un fin, yo veía que ya era como... O sea, que no, nunca iba a estar con mis amigas. O sea, no, nunca iba a tener ocio más que después de trabajar. Y no me quería acostumbrar a eso. O sea, esa vida que tiene mucha gente, para mí no es... O sea, para mí no es estar de bolo todos los fines de semana, que es lo que más pasta da, pero no es... No es para mí.
No es lo que te feia estar bé.
Y de vez en cuando, pero sin hacer todo a la vez y ya está, o sea, escuchándome a mí misma un poco también, o sea, de tomando decisiones y luego también, o sea, yendo a terapia, yendo al psiquiatra y haciéndome cargo de las cosas que me pasaban. Claro, o sea, en mi caso era más profunda la tristeza o los pensamientos negativos que yo tenía, pero yo eso no lo sabía.
¿Y cómo lo supiste? O sea, ¿cómo lo detectaste? Perdón, amor. És que així acabem.
Digues.
Això, que volia saber en quin moment, per si algú que ens està escoltant, vas detectar que realment...
Pues mira, jo pensava claro, yo como estaba muy agobiada siempre, a mí pensar en doblar servilleta era algo, o sea, morirme, vaya. Pensaba que era como que era algo que pensaba mucha gente de estoy muy agobiada.
¿Quieres mira, descansar?
Quiero descansar y digo, si casco tengo todo, no trabajo más y descanso. Entonces yo esto era un pensamiento que yo tenía muy recurrente, pero que pensaba que todo el mundo tenía.
Le pasaba.
Entonces lo comenté con una amiga y me dijo, a mí no me pasa. Y yo, anda. Y yo no se lo había dicho a mi psicóloga nunca, por ejemplo.
Sí, súper importante, ¿no? Que has explicado un caso, ¿no? Que te ha pasado y sigue un poquito lo que acostumbra a pasar, ¿no? Una situación estresante, ¿no? Como, por ejemplo, es el trabajo, ¿no? Durant molt de temps, ¿no? Ostres, una situació, ¿no? Durant molt de temps pot ocasionar certs malestars, ¿no? Tú lo supiste identificar, ¿no? Que això és súper important i també lo hablaste con alguien. Fonamental, ¿eh? Quan tenim un problema amb alguna persona de confiança, amb un amic, amb els pares, no? Dir-li, escolta'm, sento això. Realment això que em passa és normal, és habitual, no? I va tenir una resposta, no? I llavors d'aquí doncs, ja va demanar ajuda, o sí que jo crec que ho ha explicat molt, no? Molt bé, i és això, no? També saber detectar, no? Aquestes senyals d'alarma, no? De dir, ostres, no puc quedar amb les amigues, tot això no em recompensa, no? Em crea un estrès, una ansietat, no? Pues que realment és així.
I una pregunta, o sigui, abans parlaves de que la felicitat en realitat no existeix com a concepte. El lema aquest de ser feliç és una decisió, a mi me l'han repetit moltíssimes vegades a la meva vida. Ja com, no existeix, però és necessari tenir una predisposició per estar bé, per tenir moments de felicitat? O és responsabilitzar-nos...
Sí, a banda de la teràpia, és veritat que hi ha un punt d'actitud i predisposició.
Sí, com de predisposició, de jo m'haig de posar de cara per intentar estar bé, o no. O és inclús depèn d'un context que hi ha molts factors externs que no podem dominar?
Clar, la majoria de trastorns a vegades són multicausals, no només una sola causa i poder-la atacar, no? Però sí que és veritat això no? Pues que a vegades la persona no és que no vulgui. Això és molt important, eh? Hi ha gent que, per exemple, segons quin problema de salut mental, no té consciència del problema. Això ens passa amb les addiccions. No és tan fàcil. Com dir, és un problema de voluntat i això és un dels mites que hi ha, no? Això ho fa perquè la persona no vol, no, perdona, això ho fa perquè la persona té unes dificultats, té un problema i no ho fa per això, no? Per tant, a vegades banalitzem, no? Mm-hmm. Amb els trastorns de la conducta alimentària aquesta persona no menja perquè no vol, no? Realment no és tan senzill, no? I això ens passa amb molts problemes de salut mental, que a vegades veiem només l'iceberg, no? La punta, el símptoma i per sota hi ha molts més problemes, no? La gestió emocional, el perfeccionisme, la baixa autoexigència, baixa autoestima, no?
Que, de hecho, el episodio que tú estuviste de dentro, el tema autoexigencia, hablamos sobre eso.
Ah, per tant...
Ya que me llamáis para hablar de eso, la verdad.
La próxima vez hablaremos de Chenoa.
Por favor.
No, jo crec que no és tant un problema de voluntat, sinó que és un problema doncs, de que ajudar la persona que en aquell moment té unes dificultats.
És que hi ha molts lemes molt tramposos. A mi també m'han dit moltes vegades el de no és que el món estigui en contra teu, sinó que tu estàs en contra del món.
Jo aquest encara no l'he entès.
Com que intenta trencar amb la tendència victimista i et col·loca en el lloc del màrtir, saps? En plan de, en el fons ets tu que has de fer la feina. Però que són moltes coses que...
Bueno, és que sovint amb la teràpia com... el discurs va, és, o sigui, com tira molt a la responsabilitat individual sense entendre que al final és un problema, o sigui, és un problema sistèmic i col·lectiu que costa viure en el món, en aquest món, costa evitar-lo.
No? A vegades tendim a culpabilitzar aquella persona, això no ens ajuda, no? No hem de jutjar, això també és molt important. Al contrari, aquella persona el que necessita, no? M'agrada fer una metàfora, no? Que és que hi ha persona caigut amb un forat, no? I en aquell moment el que necessita és ajuda per poder sortir d'aquell forat. Mm. I el que hem de fer nosaltres és tirar-li moltes cordes. I aquestes cordes les tiren els amics, les tiren la família, les tiren els professionals. I com més cordes tingui, més fàcil serà poder sortir d'aquell pou.
Has parlat molt precisament d'amics i de comunitat.
Sí, com
i
factor humà. És el factor humà.
Mira, hi ha una... Es veu que li diuen persones vitamina, que evitaré aquest concepte perquè em sembla realment lamentable. ¿Vale?
Però Mr. Wonderful.
Pillo el concepte, llavors entenc que hi ha persones còmodes, confiança, que t'ajuden i que tu esculls i que et fan sentir millor. En aquest cas, Carolina, en el teu cas entenc que és crucial perquè has parlat molt de les amigues. Quines altres van ser les figures que més et van ajudar a estar bé dintre d'estar malament?
La meva mare i la meva psicòloga. Sí.
Psicóloga acaba sent quasi bé amiga, diguem-ne,
sí,
no?
Sí, 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 porque llevo con ella 6 años o algo así, en los que he ido, pues, ha ido veces que he ido una vez al mes, veces que he ido una vez a la semana, o sea, que a veces depende del momento en el que esté, a mí me va bien y ella siempre como de... me acompaña en cosas porque hay veces que tengo muchos estímulos y a mí me gusta gestionar las cosas sola en el sentido de, pues eso, por ejemplo, mis redes son mis amigas, pero es como de o sea, tampoco no necesito que se me trate de ninguna forma especial porque esté de tal manera, porque vale. A mí esa compañía ya me sirve, o sea, que es como justo no, lo más lejano a querer victimizarme, porque es como de, joder, soy una absoluta privilegiada por la vida que tengo. Tengo mis problemas, pero quiero que esos problemas no me frenen para seguir en la vida. O sea, que tiene cosas que están guay. Entonces, es como quiero todo esto que no me obstaculice. Entonces, ese trabajo es lo que tengo que hacer yo internamente, buscando cosas que me hacen bien, como salir un día a comer, ver una película. Este tipo de cosas que la gente dice como, ¿hace esos planes o no? O sea, son cosas que a mí me hacen bien y que yo misma me hago, pero que no lo comunico como de ni trátame especial porque tengo tal, ni no sé qué. Simplemente es como de, con tu compañía estoy perfecta y a lo mejor ni siquiera te has enterado de que a mí esto me ha venido genial, o un concierto, lo que sea. O sea, hacerte preguntas de qué cosas te hacen bien está guay a veces para no frustrarte también, porque claro, te dicen, vete a andar al campo. No, o sea, es lo que menos me apetece del mundo, andar en el monte. No me hace feliz. Llegar allí y comer un arroz mirando el mar.
Aquí sí.
Ahí sí, ahí me has encontrado.
Ahí me tienes.
O, no, tía, que necesitas pregúntate. Parlar. Igual hoy no necesito hoy, claro. Hablar. Simplemente exacto. Necesito estar tomando unas cervezas y me cuentes tú tu vida, y da claro. Igual.
De lo que ha dit la Carolina, a mi m'ha gustat una cosa, no? Que a vegades pensem com hem de tractar amb una persona que té un problema de salut mental, no? I això ens passa moltes vegades que fem aquesta pregunta. Les persones que tenen un problema de salut mental volen que les tractis exactament igual que si tinguessin un altre problema. No hem de fer res diferent. No les hem de jutjar, les hem d'acompanyar. A vegades no cal dir paraules. Estar al seu costat, això ja és molt. I també el que deia, no? A vegades no hem de donar consells. No? A vegades no ens els demanen, no? I donem consells. Doncs mira, vés a caminar, vés a fer això. No, si no et demanen un consell, no el diguis. No? I també jo crec que és important, i això ens hi trobem molt també, no? Quan trobem que una persona detectem que alguna cosa no va bé. I això ens passa molt amb els adolescents, entre amics. No? Que diem, ostres, Maria, he detectat que hi ha alguna cosa que no va bé. La Maria ho nega, no? O no vol que li diguem als seus pares. Com ha d'actuar aquest adolescent? És molt important que ho pugui explicar als pares, no? Perquè puguin iniciar un tractament. Segurament l'altra persona ho percebrà molt malament, no? Però què ens trobem després al cap dels temps? Que aquesta persona li diu al seu amic, gràcies a que tu li vas dir als meus pares, m'has salvat la vida. I això és molt important, que aquests actors que estem al voltant, no? Que si detectem ho puguem comunicar, no? Perquè puguin iniciar el tractament.
Encara que la això persona és, en principi no vulgui.
Si és un menor i no, li hem d'intentar, no? Que necessita ajuda, no? Que ha d'anar amb uns professionals, dir-li als seus pares, si és un menor i no vol, doncs ho hem de dir a les persones del seu entorn perquè es tracta d'un menor, no?
I quan deies lo dels consells, evitar dir consells, això vols dir quan una persona t'explica un problema i diem, tia, relativitza, o tia, però si ho tens tot, tia, és que sempre estàs malament, o sigui, aquestes coses, evitar-les, no?
Bueno, evitar donar consells, no? Com per exemple, que ha sigut molt gràfic, no? Vés a caminar o sí. Vés a fer altra activitat, si no te'l demanen, no? Intentem escoltar, si no escolta activa, no? Acompanyar, parlar més de la part emocional, no? De com es troba aquella persona. Jo crec que és més important enfocar-ho aquí que no pas de l'altra manera.
Però que això en realitat és com tenga la otra persona algún problema de salud mental o no. O sea, creo que es la mejor claro. Forma de relacionarte sí, sí. Con las personas sí, que es escucharlas, no, o sea, no mirar por encima del hombro desde te voy a dar un consejo que no me has pedido. Esto en general en la vida con todo. O sea, este rollo de condescendencia, de te explico algo y esto puede ser desde el tú tienes un problema y yo no, que igual si escarbas ves que también, pero ese ya otro tema, o la diferencia de edad, de yo tengo más edad entonces sé más cosas, o yo sé. O sea, es como esa condescendencia a la hora de relacionarte con una persona no va a ningún lado. Entonces, es como escuchar a la otra persona es como se establece una relación. Escuchas cuando hay, o sea, lo que viene siendo conversar. Pero que esta base no pasa muchas, o sea, mucha gente no sabe hacerlo, ¿no? Y se va a, pues yo, y pues yo, Alex, ahora vamos contigo, conectamos contigo, pero escucha un poco en algún momento de tu vida.
Otra cosa que hacemos también mucho, que yo lo he hecho varias veces, es borrarse Instagram del móvil, ¿no? Como en plan, borro Instagram per la meva salut mental, perquè hi ha algo que passa amb les xarxes socials que sempre tens la sensació, per bé que et vagi, que la vida de la resta és millor que la teva. Que es algo que pasa con las charlas. Tú, por ejemplo, Carolina, que a ojos de mucha gente, pues lo decía antes Salva, ¿no? Representas como un privilegio de te va muy bien, tienes un Ondas, haces tu proyecto con tu amiga que es exitoso, llenáis teatros. desde ese sitio, tú también te comparas con otra gente en redes sociales.
¿Se pasa eso?
O sea, ¿eso en algún momento se deja, se te pasa?
O sea, hay veces que sí y veces también depende de la persona que seas, porque es como, al final es como lo que tenemos es muy visible, pero no deja de ser un podcast en internet. O sea, quiero decir que nos va increíble, es nuestro trabajo, es súper nuestro y para mí la victoria es esa.
Claro.
No el éxito, que además es como, ya no somos la novedad. Entonces, ahora mismo ya no somos la novedad, gracias al Señor, y hay, el pastel se ha repartido y a mí eso me hace feliz. Pero yo, sobre todo, es como intento no ver redes si tengo algún día un poco más pocho, porque pero que a lo mejor es algo de curro, porque yo es que en general no me comparo nada. Y de verdad, o sea, sí que a veces, si hay algo que creo que debería estar yo, que me pasa poco, porque tampoco tengo la autoestima a tope, pero fíjate, tengo, ¿eh? A veces lo veo y digo, pues... Yo podría haberlo hecho también.
Yo podría estar ahí también.
Sí. ¿Alguien se ha olvidado de marcar mi número?
Incluso. Pues eso, ya en compararme, mejor o no, pero digo, va, yo lo podría haber hecho también. Pero en general no me afecta y si me afecta, no lo miro. O sea, con eso sí que soy cero de, o sea, en plan, buscarme o sea, me cuido un montón, pero que a veces me afecta que ver a gente de cervezas y yo estar en mi casa en el sofá.
Sí.
Cuando he decidido quedarme en casa en el sofá y digo, pero si es lo que quieres, digo, es verdad, vale, quédate. Pero tengo unas conversaciones de
contigo
hablar,
y con tu sofá.
Pero sí, sí. Y hay una cosa que quiero decir. No me acuerdo cómo habías preguntado, pero...
No, está respuesta. Dilo, pues,
dilo que quieras.
El tema de los padres...
Sí.
Me parece también muy importante... o sea, obviamente, muchas veces creo que gracias a las redes hay cosas que han llegado bastante a la gente joven, pero a veces son los padres los que no ven tan fácil lo de ir a terapia y demás. Entonces... Todos esos padres que sí ven normal ir a terapia, por decir un ejemplo, también ayudan mucho en la puerta del cole recogiendo a los niños, abriendo este tema. O sea, quiero decir que hay muchas formas también de ayudar que me parecen como importantes, porque yo he tenido la suerte de que mi madre, o sea, cuando yo le pedí ayuda a mi madre, que también va a terapia, siempre, o sea, desde el instituto empecé a ir a terapia, o sea, como que nunca ha sido un problema en mi casa, pero yo decía que iba al médico cuando iba al psicólogo. Ahora ya...
Pues, sin cara era tabú, sí.
Claro, pero ahora que veo que hay un poquito de avance, pues también todos los padres, también los padres que son de nuestra generación, que hay gente que es padre ahora y tal, pues la labor y la responsabilidad de comentar esto y normalizarlo creo que también ayuda mucho, porque hay gente que a lo mejor no ha tenido referentes de gente que ha ido a terapia porque no tienen redes o no tienen gente cercana, entonces ahí también se puede ayudar mucho. Y ayudas mucho a muchos chavales que a lo mejor no han tenido la suerte de tener unos padres que han tenido contacto con la terapia.
I que no ja normalitzaves. No.
Sí, no, torno enrere allò de les xarxes socials.
De la comparació.
No? De la comparació, no? que això ens pot afectar, no? I més si tenim l'autoestima baixa i ens comparem, no? A la insatisfacció corporal, i això pot augmentar més. No? Però quan consumim continguts a xarxes socials, que és important, no? Sentit crític. No? Realment aquesta persona té aquesta vida fantàstica, no? Que s'aixeca pel dematí a totes hores, no? Això realment és així, sentit crític, i de les fotos que penja, etc. Dos, com ens afecta això? A nivell emocional i a nivell conductual. Hi ha canvis, no? En les nostres emocions, ens sentim més tristos, a nivell conductual, ostres, doncs jo vull ser com aquesta persona, intento fer alguns canvis a la meva vida, i si això és així, deixem de consumir aquests continguts, seria el primer pas, no? Intentar deixar de fer-ho. I el punt aquest últim, no? Que jo crec que és molt important, la família al final és un model pels nostres adolescents i són el seu mirall. No? Per tant, els pares tenen també, no? Tenir un fill adolescent és una responsabilitat, no? Per tant, han de predicar amb l'exemple, no? I això també és així. I del que deies, no? D'anar a teràpia i tal, per sort cada vegada més s'està normalitzant tot això, no? I al final tenir un problema de salut mental no és com si et trenquessis una cama que es veu, sinó que és més, no? Més interior, no? És més invisible, però també ho hem de normalitzar, que no passa absolutament res per anar amb un psicòleg, amb un psiquiatre...
I també que sigui més accessible,
exacte.
No? Perquè, també. Clar, tu deies això de sentit crític, pensament crític, dic, vale, sí, sona superbé pensament crític, però com el fomentem entre persones adolescents? Vull dir, la solució és educació emocional pública, accessible i per tothom, perquè és que si no fomentes el pensament crític, o només és exclusiu a un sector o a certes persones.
Bueno, i que el primer pas per normalitzar-ho seria fer-ho accessible, la veritat, a tothom.
Exacte.
Que quan és una pena, però quan tu vas a teràpia per la seguretat social, moltes vegades tenen tanta gent a la cua que allò és com passar visita i no genera un espai com en el que realment pues...
Però perquè no hi ha prou recursos,
no hi ha recursos perquè es pugui atendre. Clar, clar,
sí que és veritat, no?, que segurament els que tenim ara no són els suficients, però si fiquem el retrovisor enrere, hem avançat, no?, iniciatives com les que estem fent ara, no?, que fa Solidaritat de Sant Joan de Déu, no?, amb aquesta exposició aquí, amb projectes que es fan a les escoles com el Vigenca, amb aquests entorns d'informació fiable i segura com som, tot això ajuda, no?, però al final, no?, el que necessitem, no?, són més recursos segurament per poder atendre tota aquesta gent que ho necessita, per donar-li resposta.
Ara, abans de tancar i passar a la Green Room, simplement recordar a totes les que esteu aquí, les que ens escolteu, que a la web de Preguntar Cura hi ha un apartat que posa recursos, on estan explicats tots els recursos que ha anat esmentant el Jordi, i que és molt interessant, que precisament és un lloc on trobar recursos per cuidar el nostre benestar emocional. Ara sí, posem la sintonia i entrem a la Green Room.
Vale, era una mica de canvi de registre.
Una mica de canvi de registre.
És que no volíem com trencar del tot l'estructura i el format normal de dentro, diguem-ne.
És també que no podíem fer un episodi sense la Green Room.
També perquè és una mica un moment de risa, sincerament, perquè, sí. Bueno... en aquest cas, Jordi, són preguntes per la Carolina, però que jo t'animo que tu també contestis, ja que avui...
No, jo vull que tu responguis,
sí,
també.
Sí, és divendres també per tu,
però
encara que siguis sanitari.
Però pensava que acabaríem més tard, perquè això li ha agafat el gustillo ja.
Clar, ara t'agrada el micro, això passa a vegades.
La qüestió és que aquesta Green Room, el que farem és us proposarem uns quants plans i a cada plan haureu de dir si et dona bajón o et dona alegria.
Hem intentat fer el link fàcil amb la salut mental, ¿vale? No sé si ho heu pillat, però bueno, ja està l'intent.
Unes propostes de planes i tenies que dir si bajón o alegria.
Gràcies,
¿vale?,
per la traducció.
Vinga, vamos allá. El primer plan seria oficiar la ceremonia de boda d'Almeida. Bajón o alegria.
Tu eres de Madrid, te dejo que contestes
tu
primero.
No. Bajón.
Bajón máximo. Tu, Jordi?
Jo diria bajón perquè és un registre que no...
Que no domines.
Que no domino.
Següent plan.
Veure el documental
Sancho
eliminat d'HBO.
Eliminat com?
Quan explica el context.
És a dir, coneixeu el cas del Sancho, oi, d'indonès i assassinato, vale? S'ha fet un documental que va penjar HBO i a les poques hores es va borrar d'HBO. I molt poca gent ha vist aquest documental.
En sèrio?
Sí. Pràcticament ningú.
Us haig de dir que tinc una persona que treballa a HBO i va ser un problema tècnic. No hi ha morbo.
No hi ha morbo, eh?
No em sap greu trencar. Però bueno, nosaltres seguirem des del morbo, vale? No hi ha morbo, era un problema tècnic d'HBO.
Trobar les respostes i veure el documental de Sancho eliminat d'HBO, alegria o bajón?
Alegria.
Té d'alegria.
Viva el morbo.
Però he vist cachitos en Twitter...
Grabar, sí.
Y creo que bajón. O sea, bajón, realmente...
O sea, alegría, pero acaba en bajón.
Entrar con alegría, salir con bajón.
Así es.
Sí. Yo, claramente, alegría.
Alegría, ¿eh? T'interessa molt aquest tema. Molt bé, molt bé. Següent plan. Compartir impressions sobre Barbie, la pel·lícula, amb la Shakira. Que li va agradar molt la pel·lícula. No sé si ho heu vist.
No, ¿en serio?
¿No t'has enterado?
No.
Hombre,
no me lo ha dicho.
Ara te lo cuento yo ahora mismo.
Aquella semana Carolina no tenía Instagram.
Carolina estaba
aquella
con las amigas esa semana.
Aquella semana no.
Shakira ha dicho en una entrevista recientemente que Barbie le pareció una película profundamente humillante hacia los hombres y que estaba muy enfadada porque sus hijos se habían sentido muy humillados viendo la película.
¡Anda!
Sí, de Barbie, dirigida por Greta Gerwig. Entonces, compartir impresiones sobre la película con Shakira, ¿te parece un planazo de bajón o alegría?
Bajón. No me gusta... O sea, quiero decir, yo quiero conversar con alguien con quien esté de acuerdo. A mí esta gente... A mí me gusta debatir. A mí no.
No te interesa nada.
O sea, si no estamos de acuerdo y nadie va a llegar al punto de la otra persona...
¿Para qué vamos a compartir inquietudes?
No, me gusta mucho hablar de estar de acuerdo de algo, ¿sabes? Como darle vueltas a lo mismo. Aunque claro, es bajón.
Bajón. ¿Y tú, Jordi?
Yo soc més de Team Piqué, per tant, bajón.
¡Uy! ¿Qué ha dit? Ho arribo a saber i no et convido, ahí, també t'ho dic.
Ahí te has pasado.
Ho he deixat pel final.
D'acord. Bueno, te la següent paso. Plan. Te la paso, que avui salut mental.
Següent plan.
Caetana hagi tornat amb Sebastián Yatra. Bajón o alegria? ¿Eres amiga de Sebastián Yatra?
No.
Digo, que veig que t'està costant.
Ah, no. Indiferencia una mica, ¿eh?
Indiferencia absoluta.
A no ser que hagan otro Macaitana.
Ah, vale. Claro.
Vale. Allà ens tenen.
Però alegria si està bien.
¿Y tu, Jordi?
Jo alegria perquè, mira, ara fa poc escoltàvem en Sebastián Yatra i moltes cançons, i és una persona que em transmet alegria i positivisme, no? Per tant, pues, et diria alegria.
Teníamos que haber hecho este test antes, porque estoy descubriendo una persona nueva aquí al meu costat, el Jordi, tío.
Vale.
Tim Piqué, eso no, ¿eh? Eso no.
Luego te lo explico.
I afegeixo, Tim Sebastián Yatra more tampoc, ¿eh? Això ho haurem de treballar.
Hay que respetar sus cosas.
Exacte.
Ho haurem de treballar, ¿eh?
Ya está.
I l'últim. Ser madrina o padrí del bebé de la Dulceida. ¿Bajón o alegría?
Por favor, a ver qué dices tú.
Yo lo tengo muy claro. Lo tengo muy claro.
Doy yo y yo, pero entiendo que alegría.
¿Tu alegría?
Hombre, por favor.
¿I tu, Jordi?
També alegria, perquè és un dels moments més macos de la vida.
Oh. Sí, podríem tenir un bebé. Molt bé, doncs ho acabo de ser.
La lesbiana és más importante d'Espanya, digo todo, claro.
Exacto, la lesbiana és más importante d'Espanya. Tot s'ha de dir.
Així és.
Bueno.
Bueno, doncs moltíssimes gràcies per
acompanyar-nos. Fins aquí, moltíssimes gràcies, Carolina, Jordi.
Gràcies a la Carolina per explicar la seva experiència, el seu testimoni, gràcies al Jordi per aportar doncs, la part de coneixement i educació emocional i per acostar-vos també a vosaltres, per haver aguantat aquí, no sé què heu escoltat, ¿vale? Perquè sé que ha sigut difícil, però bé.
Escoltat, més
diuen que sí. Aguantau.
També agrair a l'equip de RPS, a l'equip de la Sullivan, a tota l'obra social de l'Hospital Sant Joan de Déu. Carolina, te prometemos que la próxima vez que vengas vamos a hablar de algo luminoso y alegre.
No, no, Chenoa.
Tío, en un estudio, ¿no?
O sea, en un estudio.
No os gusta quedar conmigo en un espacio cerrado, por lo que veo.
Tenemos miedo.
Está bien, no, no.
Queremos darte espacio, si quieres seguir corriendo, darte como cancha, ¿sabes?
Muchas gracias.
Un aplaudiment per tots vosaltres per venir fins aquí i fins la propera. Moltes gràcies.